Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia de poca fred. La temperatura màxima s'enfilarà avui cap als 20 graus, tot i que demà torna a baixar de cop.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Deu ser que estem a Lleral, que és l'última punta de l'estat, quasi que ja no som península. Deu ser que potser no els interessa gaire. Deu ser que, clar, no som allò proper a Madrid. Deu ser que volen que hi hagi més independentistes. O no ho sé, realment no m'explico que l'estat espanyol no vegi que és urgent invertir més de 250.000 euros per reparar els efectes del Glòria al Baix Empordà. Per què ho dic això? Doncs perquè avui us expliquem el titular més destacat del dia, és que el govern espanyol de moment tanca la porta a invertir més de 250.000 euros a Calonge i Sant Antoni per reparar els danys del Glòria. Ja sabem que hi ha uns diners consignats a Castell-Platja d'Aro, concretament al passeig de Platja d'Aro, però més enllà d'això no en sabem res. Ahir va haver una pregunta per part de la senadora Calongina, Elisenda Pérez, a la consellera de Transició Ecològica, sobre aquest aspecte, i ara de seguida us ho explicarem què és el que van respondre, però van tirar pilotes fora. El que està clar és que és un efecte clar de Glòria, que tothom diu, va, sí, invertirem, ajudarem, però a l'hora de la veritat no hi ha cap ajuda real. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Que transmet conjuntament amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. El que us dèiem, l'estat espanyol de moment tanca la porta a invertir més de 250.000 euros, més dels 250.000 euros que de moment hi ha assignats a Calonge i Sant Antoni per reparar els danys de la Glòria. Bon dia, Eugènia.
Bon dia.
I també bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia.
Comencem amb tu, Eugènia. Parlem del que es va dir ahir a la sessió de control al govern espanyol.
Sí, en principi de moment no s'invertirà més, però és veritat que es van calcular danys per valor d'entre 1 milió i 1,5 milió d'euros i, per tant, només se n'està pagant una quarta part. Tot i així, la ministra Teresa Rivera no va tancar portes a que es pogués augmentar aquesta inversió i va dir que construiran més enrere, és a dir, uns metres més enrere, perquè, si no, les obres podrien tornar a ser destruïdes per les onades.
I una notícia també que té a veure amb el medi ambient, Pedro. Palamós i Calonge i Sant Antoni entren a formar part de les zones vulnerables per contaminació de nitrats.
Ho ha proposat l'Agència Catalana de l'Aigua després dels resultats obtinguts en diversos informes. A banda d'aquests dos municipis, ja estaven declarats com a municipis vulnerables a la comarca Corçà, Garrigoles, Parlavà, La Pera, Rupià i Vilopriu.
Un incendi, Sandrine Bosnet, saludem la Sandrine Bosnet, espera que t'obrim el micròfon. Ara sí, Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Un incendi crema un àtic del passeig marítim de Platja d'Aro.
Sí, això va passar el dimarts a primera hora del matí. El foc es va declarar arran d'unes obres que es feien un bloc de pisos del carrer Lleida. No hi va haver cap ferit, però com a mesura de seguretat es van desallotjar els veïns. S'hi van desplaçar 9 dotacions de bombers, la policia local i els Mossos.
I encara en successos, detingudes 6 persones, avui us ho expliquem, 6 detencions per robatoris amb violència a Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà.
Dos homes de 18 anys i l'altre menor van ser detinguts a Palafrugell per atracar una senyora el 13 de febrer al carrer de la Font. A Torroella van arrestar dos homes el diumenge perquè van robar un noi a l'exterior d'un establiment d'oci de l'Estartit. I en el cas de la Bisbal també van ser dos homes que van ser detinguts per robar a un establiment comercial del municipi.
Doncs de seguida expliquem tots aquests fets. Ja s'ha posat fi a la veda de la flota d'arrossegament de Palamós per aquest 2020.
Així ho afirmava Ràdio Palamós ahir. Arriba aquesta tornada després de 2 mesos que s'havien aturat amb l'objectiu que els caladors es regeneressin i que l'activitat pesquera fos sostenible en el temps. Així doncs, després d'aquesta aturada en aquest marc de pla de gestió de la gamba, 16 embarcacions ja han tornat a feinejar.
I s'ha fet la primera reunió sobre la prevenció del maltractament de les persones grans al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Sí, a aquesta reunió, organitzada per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, hi van assistir una trentena de professionals de diverses institucions comarcals. Van determinar les eines necessàries per prevenir, sensibilitzar i detectar els casos de maltractament de les persones grans. Recordem que les xifres que tenim de 2018 són 71 casos de maltractaments, dels quals 25 eren homes i 46 dones.
Aquí hi ha la notícia destacada, 71 casos de maltractaments al Baix Empordà aquest 2018, o sigui, fa 2 anys, les últimes dades disponibles. Agnès Santos, bon dia, què tal?
Bon dia.
L'Ajuntament de Palamós tanca els comptes municipals del 2019 amb resultat positiu.
Sí. El consistori ha tancat l'exercici econòmic del 2019 amb el resultat positiu de més de 3,4 milions d'euros. Aquesta xifra segueix la tendència positiva que s'ha fet habitual en les liquidacions pressupostàries dels darrers anys.
I marxem cap a Begú perquè l'Ajuntament ha traslladat al Departament d'Educació el seu malestar per no haver-los previst o no fer en el seu municipi un institut escola.
La decisió del Departament d'Educació de la Generalitat d'obrir un tercer institut a Palafrugell pel curs vinent, en lloc d'habilitar-ne un a Begú, no ha agradat gens al consistori, que ha sentit la seva reclamació totalment desatesa.
I acabarem explicant que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'ha adherit a la campanya Tu estàs perdent, Eugènia.
L'objectiu és impulsar l'esport femení i avançar cap a la plena igualtat trencant estereotips socials i mediàtics, conscienciant sobre la importància de l'esport practicat per dones i també promovent una major presència de les dones esportistes dels mitjans de comunicació i fomentant l'interès que té la població cap a l'esport femení de l'alta competició.
Gràcies, Eugènia. Més enllà del Baix Empordà. És notícia l'enduriment de les mesures en alguns punts del món contra els contagis pel coronavirus. El govern italià ha decidit tancar totes les escoles i universitats fins al 15 de maig. De març, disculpeu, no, 15 de maig no tindran tants dies de vacances, però sí, fins al 15 de març. Fa més d'una setmana que ja s'havien tancat els centres d'ensenyament, els museus i els espectacles a les regions del Vèneto i la Llombardia, i ara això s'ha ampliat als centres docents de tot el país. Recordem que en aquest país hi ha confirmats 2.500 contagis i una vuitantena de morts. Precisament ahir vam conèixer el segon cas de mort per coronavirus a l'estat. És un home de 82 anys amb coronavirus i malalties cròniques que va morir al País Basc. Per tant, era una persona que tenia una sèrie de patologies prèvies que han afavorit que aquesta mort, perquè en origen el coronavirus no és un virus mortal per la majoria de ciutadans. Això ho hem de recordar una i una altra vegada. I recordem també que dades de fa 2 setmanes la grip aquest any ha deixat 41 morts en un cas, en casos com el d'aquest senyor que tenien patologies prèvies. Han deixat 41 morts aquest any la grip fins ara. I de moment el coronavirus 2, aquests dos casos que us hem explicat fins ara. Moren 3 catalans en un accident de muntanya a Geòrgia. 2 dels morts són bombers adscrits als parcs de Sort i de Pont de Suert, segons ha confirmat el mateix cos dels bombers de la Generalitat. A més, 2 persones han quedat ferides, una de les quals ja ha parlat amb el sistema d'emergències de Esterri d'Àneu, que és on treballa. La llau va passar a Mèstia i els ferits els han traslladat a la capital de Geòrgia, Tbilisi, segons el departament Departament d'Exteriors. Hi ha tres persones més que estan en estat perfecte. I avui també és notícia l'escratxe que li van fer a diversos estudiants de la Universitat Complutense al vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, que recordem era professor de la Universitat Pompeu, de la Universitat Complutense. Un grup de joves del Frente Obrero va acusar el president, el vicepresident del govern espanyol, de ser un venedor d'obrers i de no fer prou per acabar amb els desnonaments. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè, clar, aquí la notícia destacada és que hi ha molts titulars, avui als diaris sobre això. La Razón diu, el escracheador escracheado. Bueno, ja veurem això. I com us explicàvem, en les últimes hores hem tingut moltes conseqüències del coronavirus i una d'elles és l'aplaçament de l'estrena de la nova pel·lícula de James Bond, No Time to Die, que s'havia d'estrenar el mes d'abril i que finalment ho farà al novembre. Atenció, això és molt destacat, és a dir, James Bond no s'estrena a l'abril, s'estrena al novembre per culpa del coronavirus. De moment, tots aquests mesos tindrem temps per anar-nos empapant i acostumar-nos a la cançó principal d'aquesta pel·lícula, la nova pel·lícula de James Bond, que canta Billie Eilish i que potser dormirem a aquesta hora del matí tots els oients, però vaja, és interessant escoltar-la. We were a pair, but I saw. I en tot cas, per evitar dormir-nos tots plegats, el que farem és saludar l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es lleva el Baix Empordà a nivell meteorològic, Albert?
Doncs la jornada ha començat amb un matí amb alguns núvols baixos o boirines, tot i que ràpidament donen lloc a un cel una mica més assolellat. La temperatura serà protagonista avui perquè puja de valent amb màximes que poden superar els 20 graus en punts del Baix Empordà. De cares a la tarda augmenta la nuvolositat i fins i tot no es descarta que puguin acabar caiguent 4 gotes de forma puntual al final del dia. Demà tindrem una nova baixada de la temperatura, cel més tapat i precipitacions disperses de caràcter feble.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. L'Ajuntament de Pals t'informa.
El 14 de març hi ha una calçotada popular a càrrec del Bruel dels Timbalers pels més grans i també pels més petits. El menú d'adult inclou calçots, botifarra, taronja, pa, vi i aigua per un preu de 15 euros i l'infantil, hamburguesa, taronja, pa i aigua per 7 euros. La venda d'etiquets es fa a l'oficina de turisme i també pel correu electrònic elbrueldelstimbalers@hotmail.com. Teniu temps per comprar-los fins al 8 de març.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. una notícia que llegim ahir en alguns mitjans i que ens va preocupar i dir, bé, n'hem de parlar en profunditat, que és que la por al coronavirus, atenció, no, jo diria no al coronavirus, sinó la por al coronavirus, fa paralitzar algunes reserves hoteleres a la Costa Brava. Avui parlem amb Martí Sabrià, que és el gerent del Gremi d'Hostaleria Costa Brava Centre i també col·laborador de Ràdio Capital. Senyor Sabrià, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, eh? S'estan començant a paralitzar algunes reserves per por al coronavirus?
Sí, això és el que estem veient. Nosaltres, en aquesta època, és evident que el públic nacional no compra vacances. Fins i tot les de Setmana Santa, la tendència dels públics de proximitat, catalans i francesos, és comprar quan falten 15 dies, 3 setmanes, i també una mica en funció de la previsió de bon temps. Però els públics internacionals, escandinaus o britànics, sí que acostumen a comprar ara a primavera, maig, juny. I la veritat és que portem 15 dies on pràcticament no hi ha moviment. Jo crec que la gent està a l'espera de veure què passa i la veritat és que falten prou dies fins al maig o fins al juny, que són mesos de molt trànsit de gent procedent de països nòrdics, i encara es pot activar, però de moment hi ha una paràlisi. La gent està a l'expectativa del que passarà, i això també ho notem, per exemple, en les entrades a les webs. Nosaltres tenim aproximadament 3.000 entrades diàries a les webs buscant allotjament i hem caigut d'un miler de visites al dia de gent que cerca hotels o que observa hotels no per comprar immediatament, sinó potser per les seves vacances d'estiu, jo que sé, gent que en moments determinats de lleure de l'oci o la feina, no ho sé quan ho fan, però que van mirant establiments on es podien allotjar, i això s'ha rebaixat de l'ordre d'un terç, de 3.000 a 2.000 visites diàries, i la compra s'ha paralitzat. Entenem que això, si dura una setmana més o 15 dies més, no ens hauria d'afectar a la reserva real dels mesos de maig i juny, però clar, si s'allarga molt, potser és un símptoma de no compra. Ara mateix no som capaços de saber si això tindrà una influència real sobre les ocupacions.
És a dir, el que s'està paralitzant ara és maig i juny, però Setmana Santa, que arriba abans?
Sí, però Setmana Santa, els públics que tenim per Setmana Santa són bàsicament catalans i francesos. Aquests públics compren amb molt poca anticipació perquè venen de prop, són capaços d'improvisar, normalment venen tots per carretera, per tant no necessiten comprar un bitllet d'avió, no necessiten anticipar la seva compra, per tant ho fan molt a darrera hora. La venda de Setmana Santa es produirà l'última setmana de març i la primera d'abril, com aquell qui diu. Això és el que és habitual en aquests públics de proximitat.
I es pot reproduir la mateixa situació d'ara, és a dir, que la setmana abans decideixin no venir?
Bé, no ho sabem. És a dir, això només és intuïtiu. És a dir, si la idea del coronavirus es va fent grossa i es van suspenent activitats esportives i fires internacionals, segurament aquesta por al que pugui passar irà creixent. Però també pot passar al revés, que això passi aquesta situació actual, les coses es tornin a tranquil·litzar, les fitxes es tornin a efectuar, els partits de futbol es tornin a fer en públic i, per tant, un cop passat, haurà passat. O almenys és el que nosaltres desitgem i volem pensar que passarà.
Què és el que demaneu a les institucions? Perquè, clar, és que la situació és preocupant.
Sí, la situació és preocupant, evidentment, però jo crec que les institucions poques coses poden fer. És a dir, nosaltres l'única cosa que hem de fer és no generar-ne de por i de pànic. Entenem que aquí tots fem vida normal, que els nanos van a les escoles, que la gent va treballar, i per tant que la gent també pot sortir cada setmana i anar-se'n a menjar gravines a Palafrugell o calçons a Valls.
El que passa és que la por ja està inoculada. A mi em fa la sensació que la por ja la tenim.
Sí, la por està inoculada, però la por va i ve. És a dir, en un moment determinat hi ha por del que passarà, i quan tinguem la sensació que les notícies diuen a l'última setmana no s'ha detectat cap nou cas i per tant el virus està en retirada, probablement torni a venir l'eufòria o torni a venir la tendència a fer vida normal. Per tant, això, ara mateix nosaltres no som capaços d'avançar-ho. Només podem constatar això, que hi ha una paràlisi en la compra d'allotjament per la primavera i menys interès en buscar allotjament. Aquests són dos fets evidentment constatables i que són els que podem explicar. Tota la resta ara mateix és fer literatura, no sabem què passarà.
Mm-hmm. Es pot fer alguna cosa més enllà d'esperar?
Bé, nosaltres, alguns dels nostres hotelers, el que hem decidit és alliberar la clàusula de pagament obligatori si no gastes la reserva, i per tant que la gent pugui anul·lar fins a 24 euros abans, i que per tant si la gent fa una reserva i les coses anessin a pitjor, que pugui anul·lar sense saber que això no li ha costat ni un euro. Cosa que normalment no fem, és a dir, que si no has anul·lat amb 8 dies d'antelació has de pagar la primera nit segur, i de vegades la reserva sencera, depèn del tipus de compra que hagis fet. Per tant, estem fent donant facilitats perquè la gent digui, si vostè pensa comprar, compra igual, i nosaltres el que farem és que si després, pel que sigui, les coses van a pitjor i vostè no pot venir o ha d'agafar un avió i li fa por passar per un aeroport, doncs no li cobrarem. Però això és una política, diguéssim, que l'estem aplicant des de fa dos dies, i que no tots els hotels, i que tampoc sabem si l'aplicarem durant una setmana, 15 dies o un mes, perquè les decisions les prenem a diari en aquest sentit.
Mm-hmm. Després del canviem de tema, ja tinc ja dues coses més que voldria destacar. Després del Glòria, demanàveu des del Gremi d'Hostaleria i Turisme que les institucions, els ajuntaments, es donessin molta pressa a reparar els danys que havia causat a la primera línia marítima. Més que els danys en hotels i en restaurants, el que us interessava més és tot l'entorn. Podríem fer una radiografia de com veieu o com considereu que està avançant tot això? Per exemple, a Platja d'Aro sí que s'han donat pressa, però a Llafranc ja han avisat que això aquest any no estarà.
Bé, però nosaltres també vam explicar que el fet que un passeig marítim estigui acabat, que Platja d'Aro tampoc estarà, no fa que aquella destinació turística no hi puguis anar. És a dir, entenem que les obres infraestructurals i de gran calat, com el nou mur de Platja d'Aro o com el refer mur de Llafranc, no estigui enllestit. El que sí volem, i el que sí hem demanat, i el que entenem que els ajuntaments estan fent, és enllestir el que són serveis bàsics pel turista. És a dir, que les dutxes funcionin, les rampes d'accés a la platja funcionin, etcètera, etcètera. Si després el paviment del passeig de Platja d'Aro està acabat a l'octubre o al novembre, o la nova llum del passeig de Platja d'Aro triga més, o el mur de Llafranc triga més, això no fa que el turista no pugui sentir-se a gust. És a dir, a qualsevol moment, sense cap circumstància, passes per un passeig i hi ha un espai que està ballat perquè estan fent obres en un edifici. Per tant, aquestes coses no són descendents a l'hora d'escollir la teva destinació. Sí que ho és que els serveis bàsics que utilitza el turista serien aquests, les rampes d'accés a la platja, que les dutxes estiguin en condicions, que hi hagi la llum mínima suficient com perquè els vespres un pugui passejar. És evident que aquestes coses sí, jo crec que tots els ajuntaments han posat les piles en aquest sentit, i que per tant crec que per Setmana Santa els serveis bàsics ja es poden donar a tot arreu.
Perquè el que hem explicat ja alguna vegada en aquest programa és que al principi va haver molt d'optimisme i moltes ganes des de totes les institucions de resoldre-ho, i ara sembla que els diners no van arribant, però vostès són optimistes pel que fa que lo bàsic estigui fet.
Jo entenc que sí, perquè les obres infraestructurals són les que són cares, i són les que hi ha la polèmica entre què ha de pagar costes de l'Estat, que és el titular de l'espai limítrofe de terra-mar, què han de pagar els ajuntaments, sí, la Generalitat ha de fer aportacions, però quan estem parlant d'aquests serveis més petits, més menuts, però més necessaris per a una persona que està de vacances i va a la platja, entenc que aquests els ajuntaments els estan afrontant ja amb els seus propis recursos. I per tant, si després algú els ha d'ajudar a pagar-ho, suposo que serà benvingut, però això no esperaran a prendre la decisió de com reparar una dutxa o tornar a recuperar una rampa d'accés a la platja, o com d'anar al port de Llafranc, que es fa cada any. Entenc que tot això ho farem per la via normal i amb els recursos habituals.
I aquí som. Parlem un segon de Mont-ras. Vostè és membre del grup Mont-ras al Cor, que l'altre dia denunciaven que l'Ajuntament o el grup de l'Ajuntament de Junts per Mont-ras havia rebutjat posar el nom de Neus Català a una plaça del municipi, Mont-ras, que no té cap nom de carrers o places amb nom de dona. Ahir explicaven en aquest programa que l'Ajuntament ara s'ha compromès, de fet ja s'havia compromès en el seu moment, a posar-hi aquest nom aquest 2020. No sé, com veuen aquesta proposta, o aquesta proposta no, aquesta decisió de, o aquest compromís de fer això que vostès demanaven aquest any 2020?
Bé, ens sembla bé, però si hem pres la decisió de fer-ho i de posar el nom més endavant, no entenem per què van rebutjar la moció.
El que ells deien és que ells ja tenen prevista una acció conjunta a tot el municipi per posar noms a diferents punts, i que si s'aprovava ara suposava costos extra.
Aviam, perdoni, si vostè té una sensibilitat, ni que sigui petita, respecte al tema de les dones en la setmana del Dia Mundial de la Dona, no crec que el cost d'una placa t'hagi de fer parar la teva política municipal. És a dir, no té cap mena de sentit. És a dir, el que passa que tenim un equip de govern que treballa molt poc, i evidentment amb tots aquests mesos que han passat des de la presa de possessió des del juny fins ara, en 8 mesos, no han tingut temps que de decidir si ho volen fer o no ho volen fer. És a dir, no té cap sentit que diguin que voldrem batejar noms de dona al SAU 3, que està en mans de la Sareb i que poder trigarà, si passa com el SAU 4, 10 anys a executar-se. És a dir, aviam, aquest Ajuntament no havia fet mai res el Dia de la Dona. Enguany, quan nosaltres vam tenir un programa, l'endemà vam tenir un programa. És a dir, simplement és una falta de sensibilitat total i absoluta, i desaprofitar una oportunitat el dia en el ple de dilluns passat de dir diumenge que ve és el Dia de la Dona, per tant nosaltres farem una primera acció i anunciar, si és que realment tenen aquesta intenció, que jo tinc els meus dubtes, i anunciar que estaven treballant sobre la idea que hi hagin més carrers o places d'aquest poble que portin nom de dona.
Tot cas, aquesta, era... vostès abans de presentar-la n'havien parlat amb el grup de Junts per Mont-ras, perquè
bé, nosaltres tenim un punt de coherència, diguéssim, molt, molt senzilla. És a dir, ho vam prometre en el programa i ho hem fet, presentar una moció. No, és una cosa ben senzilla, que és que la mecànica municipal és aquesta. O sigui, tu pots proposar coses, en teoria l'equip de govern t'ha de dir, hosti, això que proposes m'agrada o no m'agrada, i tal. Jo vaig estar reunit amb l'alcaldessa i li vaig dir, escolta'm, hem presentat això, com ho veus? Sí, nosaltres som conscients que això s'ha de fer. Arribem al ple i vota en contra, però el que és més trist és que una dona vota en contra, exerceix el vot de qualitat i vota en contra, i fa que allò que en teoria estava 4-4 es tiri enrere.
Però si...
Però repeteixo, només era començar un procés que s'ha de fer, és evident que s'ha de fer, i per tant aquesta era la primera pedra d'un procés que podia fer el que ells diuen de pensar més llocs, que ens sembla collonut que en pensin més, però també podíem haver pensat abans que nosaltres presentéssim la proposta, entens? És a dir, si en tinguessin ganes ja ho haguéssim pensat també.
Ara, la realitat és que des del consistori estan oberts o veuen bé la seva proposta. Clar, en el moment en què els diuen no, nosaltres això ja ho veiem bé, no hauria estat més lògic esperar a fer tot el pla conjunt i si de cas doncs col·laborar en
aquesta... No, per nosaltres no, perquè repeteixo que sempre de qualsevol projecte important sempre hi ha una primera pedra, i aquesta és la Setmana Internacional de la Dona, i per tant era el moment més oportú. Nosaltres ho podíem haver presentat fa 2 mesos i vam dir, no, mira, el motiu del Dia Internacional de la Dona seria una acció en un poble que mai ha celebrat aquesta data, doncs és una ocasió perquè la pròpia alcaldessa obri una placa que digui plaça Neus Català el dia 8 de març. Jo crec que més aviat li posàvem la safata. Home, poder lluir
si s'hagués aprovat aquesta setmana haurien arribat les plaques el 8 de març?
Però és que, escolti, tot és simbòlic en aquesta vida, és a dir, la placa definitiva no ho sé si havia d'esperar un mes a fer-se, però el fet de dir a partir d'ara aquesta plaça es dirà així és la cosa més senzilla del món. No tenia cap de dificultat tècnica ni física de poder fer un primer acte allà dient, escolti, fem el primer pas en aquest sentit d'un tema que tenim pendent i fem el primer pas. Això era molt fàcil de fer.
En tot cas,
era molt senzill.
És el compromís per part de l'alcaldessa.
Cosa que celebrem. És a dir, és que de moment portem una legislatura que va així. Nosaltres proposem, ells voten que no i l'endemà ho fan. Per tant, ens és igual.
Home, també podrien, ells, de la seva banda, ells podrien dir el mateix, que ells proposen coses i vostès diuen que no. També pot ser això.
No, no és veritat, perquè ells tenen majoria. Per tant, tot el que ells proposen s'aprova. Estem 5-3, per tant el tema és prou evident. És a dir, quan ells han proposat una cosa l'han aprovat, encara que sí, alguna vegada en vot en contra nostre i altres vegades en vot a favor. A l'últim ple anterior en aquest, en el de gener, van votar a favor de les seves propostes 6 de 9 o 6 de 8. Per tant, això no és cert.
Martí Sabrià, gerent del Consorci de Turisme Costa Brava Centre i també regidor de Mont-ras al Cor. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies.
Que tingui bon dia.
Adéu, bon dia.
El govern espanyol no augmentarà de moment la inversió de 250.000 euros a Calonge i Sant Antoni pels danys del temporal Glòria, però no tanquen la porta. En vam parlar ahir a la sessió de control de la cambra estatal. Eugènia Güell.
Sí, la senadora d'Esquerra i també regidora del govern del municipi, Elisenda Pérez Esteve, va demanar-ho i la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, es va comprometre a tornar-ho a veure si fos necessari. Pérez, després de descriure tots els anys, va explicar que s'havia calculat entre 1 milió i 1,5 milió d'euros en inversió per reparar tots aquests danys i que, en canvi, només s'han establert una inversió de 250.000 euros, la qual cosa és una quarta part del que s'havia calculat. Va dir que d'aquesta manera era molt complicat, per no dir impossible, enfrontar la temporada d'estiu. A tot això, la ministra Teresa Ribera va referir-se a l'abast de la intervenció, al límit del domini públic estatal maritimoterrestre, és a dir, els límits en els quals ells podien actuar, i va recomanar recular, a més, entre 3 i 5 metres totes les obres perquè no pogués tornar a passar tot això de que s'ho endugués les onades. Tot i així, com deies, en cas que fes falta, potser es podrien repensar invertir-hi més.
Si fuera necesario, con estas limitaciones acordadas y respaldadas por los partidos políticos que representamos, invertir más dinero para recuperar, supongo que no habría problema en poder hacerlo dentro de los límites presupuestarios de la Dirección General de Costas. Pero en principio nuestra mejor estimación, dejando fuera la recuperación de obras de infraestructuras que estuvieran ocupando el dominio público marítimo terrestre, da esa cifra preliminar. Muchas gracias.
I Eugènia, quan comencen aquestes obres a Calonge i Sant Antoni?
Les obres començaran en els propers dies i se centraran a la reparació dels espigons amb l'aportació d'entre 5 i 7 tones de roques en 100 metres, l'escullera del passeig amb la reomplerta dels esvorancs i també la reposició del ferm. Així doncs, esperarem a veure com avança tot i si al final decideixen que és necessari invertir més diners o no.
Atenció també als habitants de Calonge i Sant Antoni i Palamós, perquè la Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer els 45 municipis que passen a formar part de les zones vulnerables per contaminació. Per contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Al Baix Empordà es proposen que aquests municipis siguin dos, com dèiem, Calonge i Sant Antoni i Palamós. La revisió que s'ha fet té a veure amb els resultats del darrer informe de 4 anys, pel període 2012-2015, i també amb el seguiment de les xarxes de control dels programes del 2018. I finalment, les dades de nitrats provenients del programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut. Ja formaven part d'aquest àmbit vulnerable a la comarca els municipis de Corçà, Garrigoles, Parlavà i La Pera, i també Rupià i Vilopriu. Ara, per tant, s'hi sumen la localitat de Calonge i de Palamós. Marxem cap a Platja d'Aro per explicar un incendi.
un incendi que ha afectat un àtic i dos pisos en una finca al passeig marítim de Platja d'Aro. Això va passar dimecres.
Sí, l'incendi va córrer en un bloc d'apartaments en obra situat al carrer Lleida entre l'hotel Arumar i l'hotel Columbus. Es va declarar 8:45 del matí de dimarts i va ser controlat mitja hora després. L'origen en va ser unes obres que es feien al pati que separa els dos blocs de l'edifici. En primer lloc, es va cremar l'aïllant de la façana i el foc es va propagar molt ràpidament. Va entrar a la cinquena planta i va calcinar un dels àtics. Després va afectar també dos pisos més a la primera i quarta planta. A l'àtic no hi vivia ningú, però els veïns va ser desallotjat com a mesura preventiva i es va crear un perímetre de seguretat al voltant de la finca. No s'ha lamentat cap ferit. A causa del material utilitzat en la construcció de la finca, les flames eren impressionants i molt visibles des de diferents punts de la localitat. Per això es van mobilitzar 9 dotacions de bombers que van ser acompanyades pels Mossos i la policia local, com també pel SEM.
I no deixem de parlar, en aquest cas, de successos. Perquè en aquesta darrera setmana hi ha hagut 6 detencions per robatoris amb violència al Baix Empordà, concretament a Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. A veure, Pedro Ruiz, anem a PAMS. Explica'ns què va passar a Palafrugell i quants detinguts hi ha en aquest municipi.
Doncs, Dani, els Mossos van detenir el 28 de febrer i el 3 de març dos homes, un d'ells de 18 anys i l'altre un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte d'estafa. Els fets van passar el dia 13 de febrer, quan tres joves van atracar una senyora quan passejava pel carrer de la Font de Palafrugell. Concretament, la van tirar al terra d'una empenta i li van robar el telèfon mòbil i la cartera. Posteriorment, els lladres van fer pagaments a diversos comerços amb una targeta de crèdit sostreta a la dona. Arran dels fets es va obrir una investigació que va permetre identificar els presumptes autors. Mentre que el detingut major d'edat amb antecedents va passar el dia 3 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el menor d'edat va quedar en llibertat el mateix dia de la seva detenció amb l'obligatorietat de comparèixer davant el jutjat de menors quan sigui requerit.
I també diumenge van detenir dos homes per un robatori a l'Estartit.
Efectivament, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Torroella de Montgrí van detenir l'1 de març dos homes de 27 i 28 anys, veïns de Torroella i Barcelona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Al voltant de mitjanit es va produir un robatori amb violència i intimidació a l'exterior d'un establiment d'oci de la població de l'Estartit. Concretament, dues persones van intentar robar un altre noi, amenaçant-lo amb una arma blanca, però sense aconseguir l'objectiu, ja que no portava cap objecte de valor. Immediatament es va muntar un dispositiu que va permetre poc després localitzar i detenir els dos lladres. Els dos detinguts sense antecedents van passar el mateix dia 1 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.
I ja per últim, explica'ns el cas de la Bisbal d'Empordà.
Doncs els Mossos van detenir el dilluns 2 de març, juntament amb la policia local de la Bisbal, dos homes de 20 i 30 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en un establiment en grau de temptativa a la Bisbal d'Empordà. Els fets van ocórrer cap a 4:45 de la matinada del passat 28 de febrer, quan una patrulla de la policia local va localitzar dos homes que caminaven pel carrer Josep Maria de Sagarra de forma erràtica i nerviosa. Els agents els van aturar a identificar quan van veure que un d'ells intentava amagar darrere un cotxe en veure la presència policial. Paral·lelament, una patrulla de Mossos de la Bisbal va inspeccionar la zona i va localitzar darrere el vehicle on s'amagava un d'ells una palanca tipus pota de cabra embolicada amb una jaqueta esportiva. Davant la possibilitat que l'eina hagués estat emprada per cometre algun il·lícit penal, els agents van fer comprovacions per les immediacions hores després, però van localitzar un establiment de restauració amb la porta forçada. Els agents van comprovar que els identificats del 28 de febrer eren els possibles autors de la temptativa de robatori, fet pel qual se'ls va detenir el 2 de març. Els detinguts amb antecedents van passar aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.
Gràcies, Pedro Ruiz, per aquesta radiografia. L'Ajuntament de Begur ha fet públic en un comunicat el seu malestar amb el Departament d'Educació de la Generalitat per no haver-los permès o per no construir-los un institut escola.
El ple de l'Ajuntament de Begur va aprovar el passat 28 de febrer per unanimitat la implantació d'un institut escola al municipi. Aquesta moció reclamava al Departament d'Educació de la Generalitat que habilités l'escola Doctor Ruga de Begur per esdevenir un centre de primària i d'ESO. Tal com informava el Diari de Girona, la decisió del Departament d'Educació de la Generalitat d'obrir un tercer institut a Palafrugell pel curs vinent 2020-2021, en lloc d'habilitar-ne un a Begur, no ha agradat gens al consistori, que ha sentit la seva reclamació totalment desatesa. L'ens municipal ha volgut fer públic aquest malestar en un comunicat, donat que esperava que la seva sol·licitud fos tramitada per tal d'ordenar l'oferta educativa i formativa al municipi i al territori. La regidora d'Educació, Gemma Coll, afirmava que els instituts de Palafrugell ja tenen suficients places per oferir als seus estudiants i que no té sentit que s'hi faci un tercer institut per resoldre places d'altres poblacions quan aquestes ja les tenen i amb gran necessitat per ocupar-les. Avui dia, els alumnes becurencs han de cursar l'educació secundària a Palafrugell, població on Coll ressaltava que actualment hi ha més demanda que oferta educativa i formativa, tal com va succeir durant el curs 2017-2018. En aquell moment, la solució adoptada per resoldre la problemàtica existent va ser la d'adaptar espais de l'escola Barceló i Mates del municipi per cursar-hi el batxillerat de l'Institut Frederic Martí Carreras.
I amb aquesta resposta, què és el que ha decidit fer l'Ajuntament de Begur?
En aquest sentit, el consistori ha avançat que tornaran a traslladar al Departament d'Educació una solució per donar continuïtat educativa a Begur, oferint primària i secundària a l'escola Doctor Ruga, que compta amb espais i equipaments, tant interiors com exteriors, suficients per assumir tot l'alumnat. En aquest context, la regidora d'Educació afegia que actualment l'educació reglada a Begur es veu tallada als 12 anys, quan en canvi té capacitat per arribar als 16. Coll també recordava que Begur forma part de l'Aliança Educació 360, que ofereix una visió de l'educació més enllà dels centres educatius i que, per poder portar a terme i donar suport a aquesta mirada, es necessita tenir un institut escola.
Realment, la qüestió de l'educació és un dels grans mals que ha fet aquest període de retallades i que de moment sembla que encara no deixem enrere. El comentari d'avui, aquí al Supermatí, el deixa en Pere Marunyi. Veig que ja ens parla del carnaval.
Una divisió plausible del món es dona entre aquells a qui els agrada el carnaval i els que no, tret diferencial que ja s'evidencia des de les llars d'infants. M'afilio amb els segons. No he sigut mai especialment amant de disfressar-me i adoptar altres personalitats. Hi ha gent que sí, que en gaudeix, que els veus que, si poguessin, cada dia encarnarien un personatge diferent, i em sembla no només fantàstic, sinó meravellós. Perquè la litúrgia del carnaval la comparteixo, i m'agrada. Una celebració popular per riure, sobretot, del poder establert, i que certifica que tanta seriositat quotidiana és només una manera més de passar pel tros a benefici dels pocs que, alhora, són els que ens permeten esbravar-nos en dies assenyalats. I és per aquest mateix motiu que em declaro incapaç de comprendre els carnavals moderns basats en rues de comparses que competeixen per veure qui té la millor disfressa, la millor coreografia i la millor posada en escena. No només perquè sigui una transmutació de l'idea original del carnaval reconvertida en una passejada inocua pel poder, sinó perquè, dins les mateixes colles, s'uniformitza de tal manera tothom per igual que l'esperit gamberro de la pròpia festivitat queda tan diluït com un terròs de sucre llançat a la mar. Vaig anar-hi a fer un vol per la Rua del Poble aquest cap de setmana passat. Us asseguro que he vist molta gent de les comparses fent veure que s'ho passaven bé. Vull dir que seguien la música amb el pas assajat i posaven la cara que tocava, però que els veies d'una hora lluny que ja en tenien prou de ser allà, especialment si el del teu poble és l'última convocatòria i que les mateixes comparses ja han desfilat pels carrers d'altres viles fent el mateix cerimonial. Ep, que entenc l'esperit de colla, el reunir-se molts vespres al llarg de l'any preparant disfresses i assajant coreografies, i la comunió que d'aquí en pot rejar, però pel bé del carnaval, de l'autèntic esperit del carnaval, si és que això a algú encara li importa, ens ho hauríem d'anar replantejant.
No es pot estar completament d'acord amb algú? Doncs és el meu cas.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Ara de seguida aquí al Supermatí l'Ignasi Arbat per parlar d'estrenes de cinema. Un Ignasi Arbat que aquest vespre el tindrem amb el Ningú no és perfecte, com cada dijous a Ràdio Capital.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte. un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Dijous a la nit i ara ja aquí al Supermatí. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Impactats amb la notícia que ens explicava que explicàvem als oients a primera hora, quan hem obert el Supermatí, que és sí, aquesta sí. cancel·lació, aquest endarreriment de l'estrena de James Bond, de la nova pel·lícula de James Bond, que això es va decidir ahir, no? Perquè jo vaig anar al cinema dimarts i em van posar el tràiler.
Sí, sí, correcte, estava tot a punt perquè la pel·lícula s'estrenés el cap de setmana del 3 d'abril i ha saltat del calendari i espera't, o sigui, el problema no és James Bond, el problema és el que ve i l'efecte rebot que pugui provocar amb altres productores i moltes de les pel·lícules que tenim pendents, no?
Però, clar, quin és el problema aquí?
Mira, el problema se suposa que és, pel que entenc, evitar les aglomeracions. Per tant, en aquelles pel·lícules que més espectadors poden portar als cinemes, la primera, diguéssim, important que massivament podia portar gent era la de James Bond, i per tant la productora ha decidit no endarrerir-la un mes o dos, no, ja directament al novembre, que és una data ja que se'm queda molt i molt llunyana.
Però és a dir, ells el que volen evitar és concentracions sí. en un cinema. Els cinemes no són de la productora, és a dir,
aquí, no, correcte.
A cada país hi ha una circumstància concreta, vull dir que és molt exagerat, no?
Ells tenen la por que s'escampi una certa paranoia en la gent i que la gent eviti grans esdeveniments.
No hi vagi, no? I la
exacte.
A veure la pel·lícula.
Escolta, també hi ha una cosa, pots anar a un cinema un dilluns i segurament que trobaràs molt poca gent. Vull dir, no sé, ens estem tornant una mica bojos tot plegats.
Perquè quines estrenes hi ha des d'ara fins l'estiu, allò, estrenes que duran a moltíssima gent, quines pel·lícules perillen?
Mira, podríem parlar, per exemple, la que venia després de James Bond era Los Nuevos Mutantes, que és una pel·lícula que segurament tampoc portarà molta gent, no? Però és aquesta pel·lícula de Fox que ara estrena a Disney basada en uns personatges de Marvel. Recordem que és una pel·lícula que porta 3 anys pendent d'estrena, que s'havia d'haver estrenat ja fa molt de temps, o sigui, s'ha trobat aquesta data ja per estrenar l'última pel·lícula que va fer Fox sobre els mutants, ara ja sota el segell Marvel, perquè recordem que Disney va comprar Fox, no? Això arriba el 8 d'abril. A partir d'aquí ja ens n'hauríem d'anar al maig, com aquell que diu, per trobar una gran estrena. Ja deixo de banda totes les pel·lícules de dibuixos animats que arribaran per Setmana Santa, com Peter Rabbit 2, que evidentment portaran un munt de gent als cinemes, sobretot nens, val? Clar, llavors el 30 d'abril tenim Viuda Negra, de Marvel, aquesta.
Home,
sí, amb Scarlett Johansson.
Aquesta que no la cancel·lin.
Clar, clar. A més, què més tenim? Vaig així mirant el calendari a modo ràpid, eh? Un altre blockbuster important podria ser, per exemple, la següent part de Fast and Furious, que ara no tinc aquí la data exactament, però ens aniríem, sí, al juny, em sembla que és. Wonder Woman, que arriba al juny, també. Sí, sí, llavors, clar, quan arriba l'estiu ja tenim també altra vegada moltes produccions d'animació. Penso una cosa també...
Top Gun, veig.
Sí, però en aquest Top Gun arriba al juliol. Que passa que en aquest país, com que està previst l'Eurocopa, cada any que hi ha Eurocopa Mundial, els que ens agrada el cinema ho tenim molt malament, perquè no ens estrenen pel·lícules. No. Aleshores, si no t'agrada el futbol i t'agrada el cinema, o sigui, fotut, perquè el futbol passes d'ell i el cinema, pues, no t'estrenen pel·lícules perquè bé, consideren que perden espectadors si les estrenen durant el Mundial. Sí, sí, és una cosa que passa de fa la tira d'anys, i ells mantenen que això és cert, que això passa. Per això tens Top Gun, que s'estrena el 17 de juliol, en principi, Tenet, que és l'última pel·lícula de Christopher Nolan, que també arriba el 17 de juliol. Clar, llavors més enllà a l'agost tenim Soul, de Pixar, Casa Fantasmes més allà, però clar, suposem que el mes d'agost esperem que s'hagi acabat tot aquest problema, perquè farà calor i... Bé, no ho sé, ja veurem què passa.
El meu pronòstic és que això ja s'hauria hagut ja s'ha d'acabar aviat, però clar, la por i tot aquest... clar, un cop endarrereixes l'estrenar una pel·lícula fins al novembre, ara ja no pot tornar, ja no, no pot ser que...
No.
Això ja queda a l'agost, perquè clar, és que s'havia d'estrenar d'aquí menys d'un mes, és que és molt fort, per cert.
Clar, jo penso que com la ratxa continuï així, ens haurem de dedicar a parlar de pel·lícules a Netflix cada setmana, perquè clar, és que el cinema no ens estrenaran res.
Però hem de parlar de clàssics. Sí. Ignasi, a veure, això. L'estrena aquesta de James Bond, que no passarà a l'abril, però sí que tenim pel·lícules que arriben aquest cap de setmana, i de fet n'hi ha una que arriba, atenció, en català.
Sí, que és Onward.
Per molts anys ja ets tot un home.
No, mare, quin fàstic.
Tinc una cosa per vosaltres, de part del pare.
És una vara de mag. L'encanteri el pot fer tornar.
Tornar a la vida?
Vol que això s'ha gran deseïder!
Pixar ja ho fa, això, d'estrenar habitualment en català, no?
Correcte, sí, sí. De fet, s'està negociant que la plataforma Disney Plus, que arriba el 24 de març, incorpori el doblatge català sí. De les pel·lícules de Pixar.
És que és tan obvi, això.
No, i tant.
Però només Disney Plus, Netflix, és que l'altre dia estava mirant Harry Potter està en català, i a més el doblatge en català és infinitament millor que el que està fet en castellà, infinitament millor. No entenc
Correcte.
Per què no està en català
i
a Netflix.
Totes les pel·lícules a més d'Estudio Ghibli que ha comprat Netflix, que trobem els Totoros, bé, trobem tot el Miyazaki, que s'ha passat a TV3, clar. A Super3, infinitat de vegades. A Netflix no està en català. Però bé, la normalitat no seria que s'aprofités el doblatge en català, que també, sinó que es doblés en català de nou i que es subtitulés en català tot, perquè tampoc és tan car subtitular les coses, no?
Clar, també, exacte. Això Movistar sí que ho fa. Movistar, en moltes pel·lícules sí que veus el doblatge, o sigui, el subtítol en català, però...
Sí.
És que, no sé, són coses que en aquest país, en qualsevol país, serien òbvies i aquí... passant.
En una total anormalitat en aquest aspecte, amb el que és la llengua i l'audiovisual, no? De fet, és el futur, i jo crec que aquí la Generalitat doncs realment ha vist que les plataformes és el futur i que la mainada creix i mira Netflix i mirarà el Disney Plus, i si no hi ha el català doncs és un futur complicat per a la nostra llengua, no?
Efectivament. Va, parlem d'Onward, aquesta nova pel·lícula de Pixar, Disney Pixar.
Sí, Pixar, recordem que normalment estrena una pel·lícula a l'any i aquest any estrenarà dos. Aquesta i Soul, que si no passa res arribarà al mes d'agost, però en aquest cas tenim aquesta que ens arriba ja, i amb les veus en versió original, en aquest cas, jo sempre recomano, si pot ser, veure-les en versió original, però ja sé que és complicat, i si no la catalana, perquè la castellana sempre fan servir gent que no és dobladora professional, gent famosa que no és dobladora, per tant solen sortir uns doblatges bastant dolents, i en aquest cas tenim a Tom Holland i Chris Pratt, que mira, van coincidir a Los Vengadores.
Ah, molt bé.
Sí, i qui interpreten a dos germans adolescents en caràcter diferents que viuen en un món que antigament havia existit la màgia. És un món màgic, per entendre'ns, amb elfs, follets, centaures, tot aquest tipus de criatures. El que passa que la màgia va desaparèixer perquè en un moment determinat la gent va deixar de creure en ella, i ara és un món normal com el nostre, però amb éssers, com t'he dit, no? Éssers imaginaris, però no hi ha màgia per enlloc. Aleshores descobreixen un encanteri que els va deixar en herència el seu pare, i intentaran doncs, que aquest encanteri prengui vida, però com que no saben de màgia, no saben fer encanteris, els acabarà sortint una mena de disbarat i disposaran de 24 hores per arreglar-lo, per no perdre l'oportunitat de conèixer el seu pare mort, que d'això es tractava l'encanteri.
Mm-hmm. Bé, doncs Onward, agradarà als nens, no?
Sí, i els adults també, home, jo Pixar és que estic enamorat de les pel·lícules de Pixar, però l'espero amb ganes, eh?
Després d'Inside Out, ja ho tenen difícil per superar Inside Out, no?
Sí, aquest és un altre rotllo, és un més entreteniment, sí, sí. Per cert, una petita cosa, abans de dir Fast and Furious, la data és el 22 de maig, que està prevista, Fast and Furious 9.
Molt bé, en principi, a principi.
Sí, en principi, i això m'enganxem amb la següent pel·lícula, si vols.
Què es diu?
Es diu Bloodshot.
Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas.
Quina relació té amb Fast and Furious?
Exacte, en aquest cas parlem de Vin Diesel, no? Sí, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula. Vin Diesel és un actor que va necessitat d'un èxit fora de la saga Fast and Furious, perquè sí que sabem que és una saga que funciona molt bé, però fora d'aquesta saga, diguéssim que en taquilla no funciona, no? Fa anys que no funciona, i de fet va haver de tornar en un moment determinat de la seva carrera a Fast and Furious per tornar-se a reconciliar amb la taquilla. I aquest cas, Bloodshot, és una adaptació d'un còmic d'una altra editorial, que no és ni Marvel, ni DC, ni cap d'aquesta, sinó que és Valiant, que és una editorial independent. En aquest cas, també reinterpretant el que és l'origen del personatge en els còmics, es tracta d'un soldat ressuscitat i regenerat tecnològicament per una corporació tecnològica. Si la trama aparentment recorda Robocop, doncs sí. Val?
No és culpa nostra, no?
No, no és culpa vostra. El forçut, en aquest cas, és el Vin Diesel, no? Que és el principal protagonista, però també hi trobem altres actors com Toby Kebbell, que veiem a la sèrie, per exemple, Servant, o Sam Heughan, de la sèrie Outlander. I també hi trobem el Guy Pearce aquí. No he trobat crítiques. Mala senyal, perquè la pel·lícula s'estrena demà. Per tant, quan queda un dia per l'estrena de la pel·lícula i encara no han sortit les crítiques, arrufeu el nas.
Val, o sigui, merda, no?
Probablement.
Arrufeu el nas perquè oloreu a merda.
Sí, això es diu, però bueno, jo què sé, potser ens en portem una sorpresa, és que... però bé, sembla que no hi ha massa confiança en el resultat en taquilla d'aquesta pel·lícula, veurem.
Molt bé, repassem ràpidament les dues que ens queden. Per una banda, tenim Harriet.
Correcte, Harriet en busca de la libertad. És una pel·lícula protagonitzada per la Cynthia Erivo, que és l'actriu que actualment, per exemple, veiem a la sèrie El Visitante, i aquesta pel·lícula, Cynthia Erivo, va ser nominada als Oscars, i de fet va ser una de les cançons que ella mateixa va interpretar a la cerimònia. I en aquest cas ens parla d'una història real d'una dona que era Harriet Tubman, que va ser esclava durant l'època, doncs, que el sud dels Estats Units tenia esclaus, i està ambientada uns anys abans de la Guerra Civil Nord-Americana, i va ser la que més esclaus va aconseguir alliberar. És a dir, ella el que feia era com bueno, quan es va alliberar ella, doncs va començar a alliberar, doncs, a altres negres que estaven esclavitzats i passaven per túnels, passaven per amagatalls, boscos, etc. No?
Molt bé. I després tenim El ritmo de la venganza.
Sí, El ritmo de la venganza és, podríem dir, una mica un pseudo-fracàs, o un fracàs del tot, pel·lícula protagonitzada per Blake Lively i Jude Law. En aquest cas es pretenia fer un James Bond femení. Vale? És a dir, aquí tenim un personatge, que és el de la Blake Lively, que està afectada per la mort de la seva família en un accident d'avió. Aleshores comença a investigar i descobreix, doncs, que no va ser un accident, sinó que hi ha una trama aquí, no? I aleshores adopta una identitat d'una assassina i intenta trobar qui són els culpables. I la idea, la manera de fer-la, era com si es tractés d'una pel·lícula de James Bond, per entendre'ns. Però diguéssim que no ha funcionat gens en taquilla, ha estat un fracàs bastant gran.
Molt bé, doncs El ritmo de la venganza. Escolta, per cert, a veure, cinema de proximitat. Tenim els dos cinemes a proximitat d'aquest cap de setmana, a Torroella i a Palafrugell. Tenim El Escándalo, que és aquesta pel·lícula sobre la Fox i sobre el cas de bueno, que es va acusar, i de fet es va comprovar, que el president de la Fox havia assetjat sexualment moltes de les seves treballadores.
Molt correcte.
Està molt bé la pel·lícula, almenys és entretinguda. I per cert, el cap de setmana passat vaig anar a Palafrugell a la sessió de les 5 de la tarda, que és fantàstica, perquè en lloc de fer la migdiada te'n vas a veure una pel·lícula, i vaig anar a veure Judy, i em va impressionar tant.
Sí?
És un patiment de pel·lícula.
No, és que clar, el tema és que veus el personatge quan està absolutament acabat, demacrat, i sí, és... i a més la Regina Zellweger ho fa bé. Això és per mi el que millor de la pel·lícula,
la notícia, no?
Sí.
Doncs això, ja ho sabeu, aquest cap de setmana cinema, n'hem parlat amb l'Ignasi Arbat, i aquest vespre el Ningú no és perfecte a les 11 aquí a Ràdio Capital. Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana.
Vinga, una forta abraçada. Adéu.
Doncs fins aquí aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i que acabarem, com cada dia, com fem cada dia, fent un últim repàs a la meteorologia amb el nostre company, l'Albert Aparicio.
Inici del dia amb alguns núvols baixos o boirines que tendeixen a disminuir i donar lloc a més clarianes. La temperatura puja força amb màximes de 20 graus i cap a la tarda la nuvolositat pot anar en augment i fins i tot deixar escapar alguna gota. Aquest ambient tan suau però durarà poc perquè demà torna a baixar la temperatura amb cel més tapat i plogims.
Molt bé, bueno, baixarà la temperatura demà. Va, és l'últim dia, per repassar qui fem aquest supermatí. En Gerard Descats, l'Agnès Santos, en Miquel 40, l'Alba Legide, l'Albert Aparicio, l'Eugènia Güell, el Josep Lluís Vidal, el Manel Magrinyà, la Maria Monteis, en Martí Seguer, en Pedro Ruiz, l'Uri d'Ernest, la Inoa Benages, en Marc Vilà, i la Sandrine Busnet. Són l'equip d'aquest supermatí que us informa cada matí de 8 a 9, però ja sabeu que tota la informació del Baix Empordà la podeu seguir en directe a radiocapital.cat, actualitzada al minut, la nostra web. I ara us deixem amb la millor música del món. Que vagi molt bé el dia. Fins demà.